ja és oficial, Bernardo Silva, jugador del Real Madrid. D'aquí a una estona amb l'Héctor González ampliarem la notícia, però comunicat oficial del Madrid anunciant el fitxatge de Bernardo Silva per dues temporades. Dues temporades firma Bernardo Silva com a nou jugador del Real Madrid. Avui hem fet venir el Ramon Bes a l'estudi. Què tal, Ramon, com estàs?
Molt bé, bon dia.
I ha estat molt puntual el Lluís Carreras. Què tal, Lluís?
Molt bon dia.
Ara us pregunto pel tema de Bernardo Silva, però de Messi, què dir?
Fem servir molt la paraula història i parlant aquest matí amb el Juan, amb Irigoyen, que el coneix bé també, ja és una història, ara és la lluita contra el temps, no és contra la història pròpiament, sinó contra el temps. És un tio que està a punt de fer, com dius, 39 anys. Jo crec que la por que té envellir, o sigui, a veure sense la pilota, fa que ningú pugui preveure quin serà el moment que claudicarà. És a dir, ara és una lluita per ser jove, com si tingués 20 anys, 30 anys. Em sembla que des del mes de febrer explicaven, va cada tarda al gimnàs, o sigui, sempre ha tingut un culte al treball, i aleshores està en forma, no concep anar a un mundial d'espectador. Hi havia certes especulacions si seria suplent, si jugaria quins partits a la carta, com s'ho faria. Ell on va per jugar, no... És a dir, això dels legends li cau encara molt lluny. No, ell no es veu en un avió anant cap a Tòquio, anant cap a Hong Kong o anant cap a Mèxic. No, i esclar, m'imagino que per tota la gent que té l'edat que té i veure'l com té aquests recursos i com té aquesta capacitat, i a més, crec que hi havia un punt d'emoció també per el que explicava molt bé el Flaqui, com sempre sobre el que havia fet Mbappé i Haaland, no de dir, jo encara sóc aquí, per tant, serà el Mundial de Messi, Cristiano Ronaldo i Neymar, diguem, els vells no claudiquen, segurament serà l'últim Mundial d'aquestes tres figures. I al mateix temps, també crec que al final va confessar que havia estat uns dies difícils per qüestions extraesportives, no sé exactament què és el que ha passat, aquí sí que no ho sé. Crec que estava bastant emotiu i deia que...
De fet, el Flaqui ho ha explicat, va plorar després de marcar el primer gol.
I no sé exactament si és una causa familiar o de negocis o què té a veure amb el futbol, però jo no me l'imagino sense la pilota i ell encara menys. I per tant, anirà fins que ell vulgui.
És incomparable. Tota relació que té Messi amb la pilota és excel·lent. O sigui, no veus cap detall tècnic, cap detall de posició, cap detall d'intenció que ho faci malament. És incomparable. Vaig fer el partit a la Doscat del França-Senegal. Les primeres 10 pilotes d'Mbappé en va perdre 8. I una va propiciar una contra de Senegal. Mbappé, quan veu la porteria, és efectiu. Quan s'ha de relacionar amb el joc, tots els respectes... No podíem parlar del jugador top 100 de la Lliga, no? I Messi necessita això. Messi, és que m'encanta la intenció que té a l'hora de finir, de passar. M'encanta quan pastura. M'encanta. Allò que el veus allà a la banda, que sembla que el partit no vagi amb ell, i els altres van jugant, i ell va fent, i ell està quiet, i ell sap que esperarà rebre la pilota i generar. Que generar pot ser una doble passada, mirant de reull aquest tercer home que va... Per tant, m'agrada tot de Messi, m'agrada la posició, aquesta nova posició, que amb total llibertat s'acosta cada vegada més a l'àrea, amb menys esforços per l'equip, però amb una exquisitesa tècnica espectacular. Per mi és incomparable.
Messi, després del partit, sobre Cristiano Ronaldo.
És un honor, obviamente, estar ahí, por lo que significa estar al lado de mi club, lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también, que hizo hoy dos. Al final es estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todo ello, no significa nada. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero. O sea que queda solo en una estadística.
Cristiano no, Ronaldo Nazario. Madrid el subconscient. Okay, sí. Aquest duel Cristiano-Messi, Messi-Cristiano, perquè els dos
Ronaldo bo.
Jugaran 6 mundials. Avui debuta Cristiano Ronaldo amb Portugal contra el Congo a les 7 de la tarda. Messi, com us explicava el Flaqui, es va emocionar després de marcar el primer gol. Hat-trick al final contra Argèlia. Molt agraït als companys i a tot el reconeixement.
No puedo pedir más
de todo lo que recibí, gracias a Dios me regaló demasiado y todo lo que viene ahora es disfrutar. No miro ser primero, segundo, tercero, creo que es un elogio increíble que te digan que sos uno de los mejores de la historia. Eso es impresionante, ¿no? Con toda la gente que juega el fútbol, con todos los monstruos y jugadores que pasaron toda la vida en el fútbol, poder estar entre los mejores, increíble. La gente elige, siempre hay uno, otro, pero no es algo que me cambie mucho. Soy un agradecido de estar entre los mejores y agradecido por todo lo que pude conseguir.
Com us dèiem, la setmana vinent farà 39 anys, és el seu sisè mundial, va començar molt jove i actualment té d'entrenador a un excompany, Scaloni.
Nada, sin palabra, ¿qué voy a decir ya? Lo que diga yo está de más, es increíble.
¿Te imaginaba que podía tener un arranque así, Lionel Messi?
Es que no que imaginaba, es que lo vine haciendo hace 20 años. Es una cosa, yo creo que ya la gente del fútbol lo quiere ver, no solo los argentinos. Más allá del resultado, hay que disfrutarlo porque lo que transmite a todo el mundo es increíble.
Es que a la Major League Soccer, Ramón, hi ha equips que juguen contra Inter Miami que canvien d'estadi perquè necessiten més aforament per posar gent que va a veure Messi. Clar, d'aquí no en som massa conscients i, òbviament, el nivell competitiu de la Major League Soccer no és el de la Lliga Espanyola, però que el fenomen Messi als Estats Units és espectacular, és que és al·lucinant. Van haver de jugar un partit amistós a no sé quin país de Llatinoamèrica que es va suspendre perquè Messi no el podia jugar i el van cancel·lar i el van posposar fins que Messi pogués estar al partit.
No, i ahir
és una bogeria.
Hi havia cues d'argentins a l'estadi per poder entrar, per veure'l, no? A mi també m'interessa molt, tot i que és un jugador que no té un compromís de classe, per dir-ho d'una manera, no és com Maradona, no és com Lamine, és un jugador que només, com explica molt bé el Lluís, la seva vincle és amb la pilota, i després no el treguis d'aquí. Si hi haurà gent que els hi empiparà, que li dongui la mà a Trump, altra gent els empiparà amb 25.000 coses. Ell s'explica a través de la pilota. Però crec que justament per el que s'explica a través de la pilota, crec que no el vull escollir, no sóc ningú, per dir com el símbol del futbol, i més amb el que està passant als Estats Units. O sigui, les pauses d'hidratació, la publicitat, o sigui, el futbol és continuïtat. No es pot fragmentar.
No, de les pauses d'hidratació,
però no, és que es fragmenta. És a dir, tu
és indignat.
Ja no, diuen que és per la salut dels futbolistes i resulta que la gent van amb màniga llarga perquè
fa fred.
Perquè ja hi era condicionat. Això és l'excusa per fotre publicitat i després d'aquí dos dies hi haurà un cantant i d'aquí quatre dies el que vulguis. Vull dir, s'està americanitzant el futbol. Aleshores, tu l'únic que has de fer és que la gent que li agrada el futbol, no els VIPs que van allà a sopar o a veure allò que en diuen els Showtime, no, el joc, la relació amb el joc vol continuïtat. El Messi te la don sempre, ho dic, perquè quan té la pilota li don continuïtat. No paris el partit per fotre qualsevol gilipollada. Recorda el partit, per exemple, del PSG i el Bayern de Múnich, que fins i tot la gent entenia que l'àrbitre, que no havia d'intervenir al VAR, que l'àrbitre es podia equivocar i la gent ho assumia. Per tant, aquest vincle i això que significa Messi és una mica la de dir, el futbol és això, no són el Showtime, ni l'entreteniment, ni tota la història. Tot això ho acompanya, però sense figures com Messi, cada cop. Tu ara imagina't, amb els 22 temps, s'acabarà amb els 22 minuts, si s'implata totes les competicions, s'acabarà modificant la morfologia dels jugadors, perquè un entrenador podrà preveure jugadors per 22 minuts, perquè hi haurà una pausa, la pressió no serà la mateixa, la concentració no serà la mateixa, tot això canvia. És un canvi de cultura, és un canvi, per mi, bestial. Aleshores, en això, els futbolistes han de ser protagonistes. De moment, els entrenadors, alguns ja ens han començat a queixar. Messi no ha dit res i continua jugant i ho continuarà fent. Però vull dir que al voltant del que significa el futbol, una figura com Messi representa justament, i ell que està als Estats Units i que els aficionats el van a veure, és la lluita entre el que és la vella Europa, que sempre ha sigut futbolera, o l'Amèrica, la Llatinoamèrica, davant de la gent que confereix això com un espectacle, com si fos un partit de la NBA o com si fos un partit de la NFL i en part també de vegades com un partit de béisbol. Hauríem de coexistir, no incidir en canviar la normativa del joc. Perquè després fan la trampa dient no, la FIFA diu no, si cada cop fem, penalitzem, si tu trigues més de 5 segons a tirar fora de banda, fa el contrari, si el porter no saca abans de 10 segons, és un corna, volguem dir, sí que agilitzem el joc, sí que li donem continuïtat, sí, però per una altra part foten els quatre temps, i a mi això sí que em rebento. Ho sento, ja sé que sóc un avi, però tal com ho dic, tal com ho ho penso,
no,
ho dic.
No, és així, i no us heu fixat, i si no us heu fixat, fixeu-vos a partir d'ara, en cada partit, cada vegada que hi ha un córner, l'àrbitre gasta 5, 10, 15 segons, 20 segons en avisar a la gent que està dintre l'àrea perquè no s'agafin. I ell mateix para el joc. Per tant, això d'aquestes noves normes no tenen res a veure amb el futbol. Però, bueno, no és d'ara. El futbol s'ha convertit en un negoci, i ho sabem tots. Més partits, ja no tan sols del Mundial, sinó de Champions. Els clubs no es queixen, els jugadors no es queixen. Només es queixen els entrenadors. Els entrenadors sí, perquè, clar, el desgast del jugador, quan arriba a final de temporada, clar, has de tirar d'un que potser no hi comptes tant. Però ningú es queixa. O sigui, tots formen part d'aquest negoci de l'espectacle.
Ara, el futbol canvia, però Messi continua allà, eh?
El quiosc del Marcos.
Hola, Marcos.
Hola, què tal, com estàs?
Has portat el quiosc també a l'estudi?
Sí, sí, literal, literal, literal. El show de Messi, con 3 goles y récord mundial, se lee en el diario Olé. La portada es genial. No se cansa nunca, con K de Kansas. Esa es la portada del diario Olé, que es buenísima. Que está viejo, que juega en una, que juega en una liga menor, que ya no corre como antes, que ya no gana en el uno contra uno, que juega con el apellido, que no le da lugar a la renovación. Bienvenidos otra vez a los expertos del pesimismo. Súmense, que acá está el 10. Que se revienten las gargantas gritando porque el capitán sigue ahí. Pasan los años, pasan los jugadores, queda Messi. Acá está el campeón, escribe Diego Macías en el diario argentino. Un capitán ideal, Messi detiene el tiempo. Otra marca histórica y una noche perfecta para potenciar a un campeón en reconstrucción, titula La Nación, otro de los grandes diarios del país donde nació Leo. Con 3 de un Messi enorme, Argentina goleó a Argelia y mostró, me gusta esta palabra, mostró su chapa de candidato. Se lee en el diario Clarín, donde también se recuerda que lloró tras el 1-0 y explicó que se debía a que Leo pasó unos días difíciles por una cuestión ajena a lo deportivo, que es el tema de debate ahora mismo también en Argentina. Nadie sabe realmente lo que le ha pasado estos días, porque Leo no ha querido concretar que era lo que le hizo estallar en lágrimas después de su primer gol.
Marcos, tú que eres portero frustrado también, como yo, hay que reconocer que Lucas Zidane, los dos primeros gols de Messi, tal,
Un amigo. Pero bueno, también quería salir en la foto, también podrá contar que en el primer hat-trick de Messi él participó.
Podrá contar a su padre que sí, Messi claro. Le metió 3 goles.
No, su padre que estaba en el estadio viendo, su padre prefirió, lógicamente, ir a ver a su hijo antes que ir al debut de la selección francesa, pero si los goles de Leo cuentan con la colaboración de Zidane, los goles de Mbappé también cuentan con la colaboración.
És veritat que estem veient bastantes errades dels porters, eh?
O molt bones actuacions o molt dolentes, no? És molt contrast. A mi el que més m'estan sorprenent també són els equips africans. Vull dir, són això que de vegades Àfrica i Àsia ens queda lluny i fan el sorteig del Mundial i diuen ha tocat un asiàtic o un africà. Sí. Bueno, llevat de Senegal o seleccions més conegudes com si fossin uns quantsevols. I escolta, el món també hi ha vida futbolísticament, no? I a partir d'aquí, doncs, et trobes amb sorpreses agradables. Això és el que, al marge dels ganàpies dels alemanys, que no en tenen mai prou i et foten 7 gols, però els altres, tothom està... Va com va, eh?
Què és el que més t'està agradant? Lo que menys ja ens ha quedat clar. I lo que més?
Lo que més? Bueno, que continua sent un Mundial, tot i que em costa molt de centrar-me. O sigui, jo reconec que és el primer Mundial que ha pogut amb mi.
Per?
Perquè no dono l'abast. És a dir, no. És a dir, tu quan tu anaves a un Mundial abans, sempre quedava un final de jornada en què tu feies un repàs de lo que passava. Sí, ara, entre els mitjans convencionals, els mitjans digitals, les televisions, el 4 partits per jornada, jo em torno foll. Llavors trobes algú que diu, has vist? I dius, no, però no has vist? No.
És veritat, on és, on surt? Com que hi ha molts partits de matinada, algú m'ha passat avui, no? Que he vist l'Argentina Algèria. Clar, te'n vas a dormir, però i m'he aixecat, perquè no sé per què, ja no podia dormir més, m'he aixecat abans de les 7, i clar, poso la ràdio i encara s'estava jugant l'Àustria-Jordània. I m'ha donat temps de veure un gol, l'últim.
Bueno,
però clar, abans també s'havia jugat que si l'Iran-Nova Zelanda, l'Iraq-Noruega, a la nit i el França-Senegal, és veritat, no dones abast.
Aleshores, Pérez, encara sembla que portem no sé quants dies de Mundial, encara no ha debutat Portugal, que ho fa avui, encara no ha debutat Anglaterra, que ho fa avui. Hi ha seleccions que... Colòmbia, seleccions que tens ganes de veure, però necessitaries... És a dir, allò que feia Eduardo Galeano en Pau Discansi, que posava aquell cartell a la porta de casa seu, deia cerrado hasta que dure el Mundial. És que ningú m'emprenyi per res més. Ningú, vol dir, jo em tanco aquí i truco que em portin menjar ràpid o el que vulguis, però només estic pel Mundial, perquè no, com dic, no dones l'abast.
Marcos, ¿y tú?
A mí me gusta mucho lo de Leo anoche. Lo de Leo anoche me parece que es tiene un punto de justicia poética. Es decir, este chico, que ahora es padre y que pronto será abuelo, quién sabe, pero no lo querían en su país. No lo querían.
De fet, va arribar a renunciar a la selecció argentina.
Dos veces. No lo querían en su país, pecho frío, no canta el himno, es más catalán que argentino. Y esa capacidad de resistencia, de supervivencia que él ha demostrado, y el punto de justicia poética que es marca dos goles Mbappé, marca dos goles Haaland, y viene el señor y dice, bueno, cuidado, tres y ahora empezamos el Mundial. Y ahora imagínate cómo está Cristiano Ronaldo en su hotel hoy. O sea, tú imagínate cómo estará Cristiano Ronaldo. Yo mínimo garantizo...
Cristiano Ronaldo es capaz de meter otro hat-trick contra Congo hoy.
Sí, puede ser, pero me refiero mínimo de 6-7 tiros. No se los quita nadie hoy, seguro, ya verás. Me apuesto lo que queráis. Seguro.
El primer remate ya cuando salta al campo, claro. Abans de que l'àrbitre de Chile en el principio del partido. Sí, sí. Ya que parlem, ara anem a les xarxes, pero tengo aquí al Joan Tejedor, ¿qué tal, Teje?
¿Qué tal? Bon dia.
I ja que estem parlant de Messi...
Tinc una teoria amb això que ha dit el Carreras dels Corners,
Ah, sí?
O sigui, la meva secció no nata de cada dia un hate a les noves normes. Clar, quina norma han posat? Que si no és córner, el VAR ho pot revisar.
Sí, sí.
Llavors, això jo crec que és comèdia de l'àrbitre per donar 15-20 segons al VAR que revisin si era córner o no era córner i quan li diguin, vale, ok, és comèdia el no s'agarreix tal per revisar si era córner o no.
Ben vist.
Un altre hate més a les normes.
Un altre que tampoc li agrada, a mi tampoc.
Però tu quantes vegades s'ha modificat el reglament de futbol? Mai, és molt difícil, és un reglament que tu des de nen l'absorbeixes i a partir d'aquí saps el que és un fora de joc, que és un fora de banda, que és un corna, pot dir sobre la línia el fora de joc, només havien tocat els pebrots els porters. Sí, que allò deien que han d'agafar amb les mans, amb els peus, vull dir, però normalment per modificar alguna cosa molt important del reglament, més enllà que va passar doncs, quan els escocesos van ensenyar el passing game en lloc de ser un apilotament de jugadors, han set innovacions tàctiques, però el reglament tothom el dona per una de les coses més encertades, no? Perquè és mundialment conegut. No has de fer, no hi ha ni llibres del reglament. El reglament és una cosa que s'aprèn al pati, s'aprèn al carrer... Jo tinc la tesi, això que nosaltres, al futbol, ens agradava uns quants. Potser eren molts al pati. Aleshores, nosaltres jugàvem tan bé futbol, de vegades no necessitàvem ni la pilota, sinó ho podíem fer amb una ampolla, ho podíem fer amb un drap, o el que vulguis. Bueno, de cop i volta ha vingut una penya que eren els que el futbol no els interessava, s'han emportat la pilota i l'han inflada tant que rebentarà i quan estiguin farts a tots ens la tornaran. Sense pensar que nosaltres continuarem jugant encara que no tinguem la pilota original. És a dir, això del futbol, la gent que ho ha viscut, ho ha mamat perquè era un ofici, perquè era una afició, tothom comparteix, diria, un mateix decàleg.
De què jugaves tu?
Jo, de mig centre.
Mig centre.
I vaig acabar de lliure, perquè en el temps aquest jugava de lliure.
Has escoltat, no? Mig centre.
Bueno, no, jo jugava amb el 4 o el 6.
Encara que s'ha quedat més que has dit, bueno, està bé, però... centrocampista, jugava de centrocampista. No,
és que és diferent a això que diuen el pivote.
No, jo era petit, no era físic, i aleshores havia de fer córrer la pilota.
Però perquè la gent es faci una idea, qui t'assemblaria jugant?
A Milla.
Ramon Milla.
A mi m'hauria agradat, però no va arribar quan vaig... Fins als juvenils vaig jugar relativament bé. Quan vaig passar ja...
On jugaves?
Al Pradenc.
Al Pradenc.
Jugàvem contra el Gironella, contra el Berga, contra el Porreig. Bé, ens ho vam passar al poble de Lillet, cap al Bages, cap al Solsonès, i una bona estada. Però res, quan vaig... El primer partit, a segona regional, que vaig jugar contra el Solsona, a més me'n recordo com si fos ara, ja em vaig donar compte que no arribaria enlloc, perquè la velocitat de la pilota i la fortalesa dels rivals ja no hi arribava. O sigui que sóc un futbolista fracassat com tants d'altres. És curiós perquè alguns hem teoritzat sobre el dol post-Messi, com si hagués passat amb Lamine. És a dir, el dol post-Kubala va durar molt temps, el dol post-Cruyff va durar molt temps, i teníem la sensació que el dol post-Messi seria insuperable. Però amb l'arribada de Lamine i amb els èxits del Barça, hi havia com la sensació de que aquest dol s'havia passat. Només escoltant els oients el que diuen, vol dir que ells s'han encarregat de dir... vosaltres podeu haver pensat que heu oblidat el dol, però jo us faré veure que no, que vull dir que continuo, podria fer moltes més de les coses que podia fer amb qualsevol lliga, no només amb el Miami.
Ramon Besa, gràcies per estar al Que t'hi jugues, et llegim al País.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Marcos, una abraçada.
Adéu.
Tu queda't, Lluís, que faràs hores extres.
Vinga, va.
El Mundial de Futbol, el Que t'hi jugues.
Són 6 Mundials de Messi.
Saps quin dia era ahir? 16 de juny. 20 anys clavats del debut de Messi en un Mundial.
Clavats?
El 16 de juny del 2006.
Que bèstia.
Mundial d'Alemanya, jornada 2, contra Sèrbia i Montenegro. Molta gent segurament recorda un 6-0 d'Argentina. Messi juga l'últim quart d'hora i fa l'últim gol i fa l'assistència del quart també. Hernán Crespo. Era el Mundial, li va dir Pekerman que no li havien deixat jugar Maradona i que ell sí que el jugaria, perquè Maradona no va anar del 78 amb 18 anys, però clar, tenia per davant Riquelme, Aymar, Saviola, Crespo, Tevez, Rodrigo Palacio, Maxi Rodríguez, és a dir, ja venia de no jugar a la final de la Champions de París i va anar aquell Mundial amb un paper testimonial, va jugar aquest quartet d'hora, va jugar a titular, això sí, la tercera jornada i amb Argentina classificada, però les eliminatòries, 4 minuts amb Mèxic, que van guanyar també de miracle amb un golàs al temps afegit, i no va jugar ni un minut als quarts amb Alemanya, que van perdre els penals. Però Messi fa 20 anys ahir que va començar la seva aventura als Mundials, amb aquest paper d'anar-se introduint perquè el següent fos el seu Mundial, que arribava ja amb 22 anys, pilotador, tripleta amb el Barça, Maradona de seleccionador. La tercera jornada, com que no va jugar Mascherano, que estaven classificats, ja va fer de capità per primera vegada.
El 2010.
I no va jugar tan malament com la gent recorda, va ser més transcendent del que recorda. El que passa és que marxa sense fer cap gol, marxa rebent un 4-0 d'Alemanya i aquí queda com la gran decepció. Però pesant com pesa el Mundial, que Cannavaro guanya la pilota d'or del 2006 sense anar més lluny, Messi, tot i això, guanya la pilota d'or aquell any, eh? Per tant, estem parlant d'aquest futbolista d'aquella dimensió. Però tot quedava focalitzat al 2014, que havia de ser el seu, per edat era com Maradona el 86, ja era el capità de la selecció, carrega amb el pes del debut i de la fase de grups, amb tota la pressió de jugar al Brasil, Maracanà, el país del màxim rival, fa 4 gols, però són tots a la fase de Lliga. A les eliminatòries fa una assistència a 8ens i porta molt el pes del partit, però numèricament no transcendeix. Li donen l'MVP al millor jugador del Mundial, però torna sense títol, amb una ferida que semblava que, si no la curava Rússia, no la curaria mai. Però a Rússia, amb 31 anys, i tot i que pel camí havia dimitit després de perdre la segona Copa Amèrica consecutiva als penals, la del centenari...
Que ja estava per a mi, la selección se terminó. Ya está, la peleé mucho, lo intenté, ya son 4 finales, no pude ganarla, hice todo lo posible. Me duele más que a ninguno, pero es evidente que no es para mí.
És fort, el se terminó, no és per a mi.
És molt fort, sí.
Doncs Messi, el pecho frío, el que no canta, el que no siente los colores, tot això que ens deia el Marcos, que el context és importantíssim i això el Marcos ho fa com ningú, doncs aquest Messi comença a ser diferencial ja des d'abans del Mundial, perquè recordem que es juguen, com diuen allà, el repechaje amb Ecuador, i que comencen perdent el minut 1 i fot un hat-trick. És a dir, Messi ja des d'aquell dia comença dient això dels Mundials ha de ser per mi. És veritat que la fase de grups comença fallant un penal a Islàndia, va així, però contra Nigèria es veuen fora i és Messi el que ho treu endavant. El que passa és que va ser un Mundial molt convuls, recordem cimeres amb San Paoli, l'últim Mundial de tota aquesta generació dels Mascheranos, Agüeros, Tevez i companyia, i en aquell moment la França de Griezmann i Mbappé als 8ens és massa, és un 4-3 al final, amb Agüero que fa somiar amb una pròrroga, per què no, però si pel camí s'havia enterrat ell mateix, els comentaristes de la televisió anglesa fins i tot també creuen que aquell és l'últim dia de Messi en un Mundial.
Lionel Messi's final World Cup match, surely, and maybe... His final game for his country. He'll be 35.
Maybe he's the final game for this country. Després només ens esperava un Mundial 2022, que no cal recordar. Que si el primer és el que no li havien deixat jugar Maradona, el del 2022 és igual al Mundial del qual van fer fora Maradona el 94. Ja amb 35-36 anys va fer 7 gols, va marcar tots els partits menys un, en el qual no ho diries mai, li va parar un penal Chesney.
Cert.
A la tercera jornada, cert. És l'únic partit que no marca
Chesney
li para
un penal
Chesney.
Sí, senyor.
Però acaba,
sí,
acaba fent el doblet a la final i marcant el penal de la tanda i ja posant la catifa perquè aquest Mundial, que no havia de jugar, perquè ja no arribarà als Estats Units, començar-lo amb un hat-trick, no vull recórrer a la poc original metàfora del vi, però és que veus els 6 Mundials de Messi un rere l'altre i la línia és absolutament ascendent.
És que és molt bèstia,
Avui hem de fer...
Després d'haver renunciat a la selecció perquè no aconseguia guanyar no el Mundial ni la Copa Amèrica i quan torna comencen a caure títols com a xurros.
Hauríem de fer el programa drets. per respecte al millor jugador de la història, encara hi ha algú que pensa que està en dubte amb segons qui, no? La crònica és molt bona, molt ben feta, molt ben explicada, per cert, amb detalls que ni tan sols jo recordava, però que et dona el fet de la magnitud que té Leo Messi en el món del futbol i dels mundials.
Haaland, que va fer dos gols, ahir,
sí,
eh?
Sí.
Debut amb un mundial marcant.
Els davanters... Bueno, és que s'ha de veure el context del partit, el context de la selecció, Espanya a part. Normalment les seleccions, ja no que debuten, sinó que s'enfronten amb rànquing o molt rànquing de diferència, a pesar que sigui el primer partit, de guanyar, i Haaland, si té tres, te'n fa dos.
Has parlat abans de Mbappé, que, sí, que vas veure amb França comentant el partit a Televisió Espanyola.
Sí.
Va guanyar 3-1 a, sí, Senegal.
Sí.
L'assistència que li fa Olise al primer gol...
Brutal.
És una barbaritat tan gran.
Mira, d'entre moltes coses que li va faltar a la selecció espanyola, per mi la més greu va ser la gestió de l'entrenador del partit. Deschamps ho va fer perfecte. Va posar Olise, Adué, Mbappé i Dembélé per darrere. Dembélé va ser el jugador que menys va brillar, que no estava còmode...
L'estan criticant molt a França, a Dembélé.
No estava còmode en aquesta situació, perquè crec que no juga igual que ho fan al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Deschamps va intervenir, i va intervenir molt bé. I va canviar a Olise, que estava a banda una mica apagat, i el va posar per darrere a Mbappé. Allà va ser l'amo. Va ser l'amo del partit. Per això és tan important la intervenció de l'entrenador. I tu, que vas treure el pilota d'or, que no treus a Koundé. No, treus el pilota d'or. Per això és molt important. I crec que Olise es quedarà aquí. Veurem on posa Dembélé, si és que juga Dembélé.
Ara parlem d'Espanya. El Santi Ovalle ens explicarà l'ambient després de l'empat al primer partit del Mundial. Però del que has vist fins ara, comentant-lo a la tele, a la ràdio i també per gust a casa, hi ha algun jugador que hagis dit «Ui, aquest, vaig a seguir-lo»?
No, dels, així es podien dir, random, Bosinha a part, no, de jugadors joves tampoc m'ha meravellat cap. És un partit per selecció, de moment, a l'espera de que jugui Portugal, Anglaterra. Confio bastant en Anglaterra.
Sí?
Sí, crec que pot ser la tapada. Igual no passarà la fase de grups. Crec que pot ser la tapada, amb ganes de veure a Gordon, però exceptuant o deixant de banda els Haaland, els Mbappé, els Messi... No he vist cap jugador de moment. Portem un partit. Que diguis,
avui a les 10, Anglaterra-Croàcia.
Sí.
L'últim Mundial de Modric, també. Aviam el pegat que porta avui.
Ara.
Serà el de Legacy, no?
Suposo. Sí, el de Legacy. Legacy. Sí. Alemanya destaca per sobre pel que comentaves tu abans, perquè els és igual que juguin contra quina selecció juguin. Ells van a pinyó, i veurem com va arribar. I decepció Espanya, per mi, pel primer partit, molt decepcionant. La posada en escena crec que va superar el partit al mateix entrenador, que no va saber reaccionar en cap moment del partit.
Santi Ovalle, què tal? Bon dia.
Bon dia, sí que...
Com està l'ambient a Chattanooga?
Doncs molta tensió, la veritat, no ho entenc, però hi ha molt nerviosisme després de l'empat contra Cap Verd. Ahir vam veure la Lamine Yamal molt seriós a l'entrenament, una mena de performance per accentuar que vol jugar més que els 20 minuts que va disputar dilluns. Ja ho explicàvem una mica ahir, ell se sent bé i creu que el que necessita és ritme. És exactament el mateix que explicàvem, si recordes, quan va superar la pubàlgia a meitat de temporada amb el Barça,
sí,
que se sent bé i vol ritme, vol jugar més del que va jugar el primer partit, i futbolísticament, més enllà de la Lamine Yamal, l'anàlisi que fan dins del vestidor és que va faltar joc per banda, davant de defenses tancades, com la de Cap Verd o com la d'Aràbia Saudita. Doncs falta desequilibri, un desequilibri que porten la Lamine Yamal i Nico Williams, i creuen que això s'ha de solucionar. I Miquel Merino, que va parlar en roda de premsa, va avisar que és l'hora de demostrar si són realment una família, que és un missatge potent cap als que no van jugar tants minuts com els titulars. Ja et dic, l'ambient està una mica enrarit, avui tenen dia de festa, algunes famílies ja són a Chattanooga per passar el dia amb els internacionals, així que els anirà bé escampar una mica la boira, perquè al final el grup continua igualat gràcies a l'empat de Saudi i Uruguai a Miami.
Doncs mira, Lluís, ambient enrarit, eh?
Bo, és que és normal, és que t'enfrontes a Cap Verd, la selecció de rànquing.
És un partit, al final, no?
Sí, val, és un partit, però et deixa molt mal les sensacions. Que això no vol dir que contra Sud-àfrica, contra Uruguai, que Espanya es pugui plantar a les semifinals.
Aràbia Saudita.
Aràbia Saudita. Però anem a analitzar el partit. Molta autocrítica, falta molta autocrítica per part de Luis de la Fuente, que no el fa saber. És que em fa molta gràcia perquè tens la pausa del minut 22, ja pots fer... Pots canviar quelcom, no ho canvies. El descans, no canvies. El minut 65, no canvies. I esperes el minut 70. Ja no dic per fer entrar Lamine, que pot ser que només pugui jugar 20 minuts, però al minut 80 entra Dani Olmo. Al minut 82 és la primera vegada que la selecció espanyola fa intervenir el tercer home. Què vol dir el tercer home? Lamine d'exterior a Dani Olmo, li deixa de cara, i Oyarzabal remata els núvols. La primera jugada que fan això. O sigui, al final, per intentar combatre una defensa per acumulació, necessites, sí, extrem oberts d'un contra un, tens Jeremy Pino, no el fa servir, i no necessites dos laterals que estiguin, sinó que arribin. Per tant, crec que li va venir un pèl gros aquest partit. I també reivindico la figura d'aquest segon entrenador. Si tu veus el primer entrenador que està adormit, que li està superant, noi, digue-li alguna cosa. Digue-li alguna cosa. Necessitava un canvi. Crec que els entrenadors, més de ser pacients, que hi ha moments, t'has d'equivocar fent coses, no deixant que les coses o la situació et superi, no? I crec que es va fiar massa de la qualitat individual dels jugadors que en algun moment podien fer un gol.
El proper partit de la selecció espanyola serà diumenge a les 6 de la tarda contra Aràbia Saudita. Ja sabeu que el podeu seguir, si us ve de gust, a la sala Cotton del Casino de Barcelona, amb la narració de Carrusel i amb el Cristóbal, el Tio Faja i el Gonzalo Álvarez animant a la gent que estigui allà veient i escoltant el partit per la ràdio. Lluís Carreras, gràcies.
I la propera, adeu.
Santi, algun detallet dels teus?
El d'avui crec que t'agradarà. Antes muerde que sencilla. Els jugadors d'Espanya van saltar al camp el dia del debut impecables. Uns degradats al cabell ben marcats, unes barbes perfilades, ni un pèl més llarg que un altre. Es notava que era un dia especial, i eren les famílies, els amics, coneguts... I entre tots els convidats veig una cara que m'és familiar. És un dels perruquers de referència dins del vestidor del Barça. Resulta que alguns jugadors de la selecció, per estar ben guapos el dia del debut del Mundial, van fer venir el seu perruquer de confiança des de Barcelona per tallar-se el cabell i arreglar-se la barba la tarda d'abans del partit. Va aterrar a Atlanta, va fer el servei i va veure el partit. No tots els dies es debuta un Mundial, i la imatge és fonamental. Antes muerte que sencilla.
Ara enteneu per què van tan ben pentinats els jugadors, eh? Perquè porten el perruquer la tarda abans del partit.
Vols que te n'expliqui una?
Digues.
Saps que Bilardo era super supersticiós.
Sí.
El dia abans del debut d'Argentina al Mundial 86 es van a tallar el cabell. I com que va anar bé, abans de cada partit passava pel perruquer.
Sempre?
D'aquell Mundial, és a dir, tot el Mundial 86, abans de cada partit, al final jugues cada 3-6 dies, no et creix el cabell. Però Bilardo anava al perruquer perquè és el que havia fet el dia abans del debut, havia anat bé, i la superstició d'aquell Mundial de Bilardo va ser perruquer abans de cada partit.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.